com esteu? Us donem la benvinguda a la llista Viva, l'espai en què centrem l'atenció a millorar la nostra qualitat de vida a través de la psicologia. Estem encantats de saludar-vos a través del 90.2, a internet també, i com ja és habitual, a través del Facebook Live. Bon dia, família, com esteu? Avui ens acompanya als estudis una setmana més el psicòleg Fèlix Amaro del Centre Mèdic Loreto. Molt bon dia, Fèlix.
Què tal? Bon dia.
Només un dia de commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, avui volem dedicar aquest espai a aquesta qüestió. En concret, posarem èmfasi en els anomenats micromasclismes. Quines actituds fomenten un tracte discriminatori, subtil i sovint imperceptible envers les dones? Per què no en som capaços o en som conscients d'això? Tot seguit mirarem de donar una resposta ben argumentada amb en Fèlix. Abans, però, de posar-nos en mans l'obra, us expliquem que el nostre col·laborador és llicenciat en Psicologia i màster en Psicologia Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona i també ha estat docent d'aquest estudi i també treballador i investigador a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Fèlix, com hem dit, avui centrem l'atenció en els micromasclismes, un tema polèmic i que fins i tot genera una certa controvèrsia que, malauradament, continua a l'ordre del dia.
A veure, jo crec que és un bon dia avui per fer aquest tema, perquè demà és el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Sí.
I també perquè, desafortunadament, en aquest país, des d'alguns àmbits i des d'alguns partits polítics, s'estan començant a posar en dubte determinades polítiques que són favorables a la igualtat. És increïble, no?, que algo que s'està intentant fer per igualtat s'estigui posant en dubte, no?, però intentarem explicar el per què són necessàries aquestes polítiques, jo crec, jo crec que la psicologia és el que creu, i després intentarem explicar aquest fenomen que és una mica més modern. El tema de micromasclismes ho parlarem perquè és un terme que es va inventar un psicòleg. Llavors, un psicòleg que es deia Luis Bonino és el que va posar en marxa aquest tipus de definicions, i jo crec que farem al final una retaïla de lo que són aquests comportaments que de vegades, quan tu els veus, dius, hòstia, pues, a lo millor algun d'aquests també fem nosaltres, no? I jo crec que és interessant, com a mínim, tenir-los presents.
Anem a pams i comencem, per què és important promoure i impulsar una llei d'igualtat de gènere.
A veure, jo crec que és molt important, i donaré algunes dades que jo crec que són bastant demolidores de lo que és la desigualtat que encara existeix en la majoria d'àmbits tant laborals com socials com educatius en contra de les dones, no? Posem a dia d'avui, després parlarem de per què ve tot això, perquè clar, hem de pensar que venim d'on venim i que les lleis en aquest país han sigut molt, molt, molt discriminatòries fins a l'any 78, fins 81 inclús, que això és una generació que tu i jo hem viscut.
Déu-n'hi-do.
Bueno, jo més, però l'hem viscut, i per llei hi havia una discriminació brutal, no? Algunes dades prèvies són, per exemple, que tot i haver-hi en aquest moment més dones amb estudis superiors, l'atur és significativament major en el que són dones que en el que són homes. Que només un 20% de llocs directius estan ocupats per dones. D'aquests, grans multinacionals només tenen un 5% de dones dintre dels seus equips directius.
Déu-n'hi-do.
Sí, és que, clar, quan tu veus això, és quan et planteges el per què o què hi ha darrere de que encara s'estiguin posant en dubtes aquest tipus de polítiques que van cap a la igualtat, no? Que van cap a intentar que tot això es compensi, perquè tot això ve d'un passat, És a dir, jo de vegades ho poso una mica equivalent a lo que és la immersió lingüística. És a dir, per què és necessària una llei d'immersió lingüística? Perquè veníem d'una desigualtat molt gran.
Esclar.
Llavors, jo crec que és necessari que es afavoreixen lleis per intentar igualar aquest tipus de desigualtats que hi havia, no? Pues el tema de la dona és claríssim, no? En política, jocs parlamentaris, les dones en aquests moments, amb una llei cremallera, molt criticada per alguns sectors, només un 20% de dones ocupen càrrecs polítics.
És que sembla un acudit, això,
És que
fixa't, tanta paritat, però després, però no és un 20%?
Només un 20%, mateixes feines, la desigualtat en salari equival a 2 euros la hora, en feines iguals. Les tasques domèstiques està valorat que aproximadament les dones en aquest país fan 13 hores més a la setmana que els homes, aproximadament. I jo crec que es queda una mica curt encara.
Jo crec que sí, que no és real això.
Després està el tema de tota la història de la violència física i sexual. Pensa que un 38% de dones han tingut o tenen acord sexual, inclús de vegades dintre del matrimoni.
Assetjament sexual dins del matrimoni?
Sí, perquè hi ha com la en alguns països, sobretot, doncs hi ha com la creença que si estàs casat o estàs casada has de fer el que l'home diu.
Tot s'hi val.
Però també pot passar que la dona no vulgui tenir relacions sexuals amb el seu marit per raons sexuals. Però això no està permès en molts països del món. És a dir, l'home té potestat per fer pràcticament...
És que té el control i és el que domina.
Exacte. Llavors, ara estem visquem molt el fenomen del Me Too. Jo crec que ha sigut molt interessant, no? També molt colpidor, no? Perquè és com... Ostres, tot això existia i no ens hem adonat.
No, claríssimament s'ha donat visibilitat.
Alguns no ens hem adonat i altres han mirat cap a un altre costat o han justificat determinades actituds, no? Llavors, aquesta història, doncs, jo crec que també és per tenir... Després pensa que el 80% de les feines no remunerades, que són cuidar malalts, tasques domèstiques, voluntari, 80% ho acostumen a fer dones.
Recau a les dones.
I l'últim, que jo crec que és... què passa quan les dones tenen fills?
Aquest capítol recentment... Acaba, perdó.
No, digues.
Recentment la Caixa ha impulsat un estudi dient que les empreses que volen contractar personal nou, seran els departaments de recursos humans, sobretot si són dones joves, sense fills, tenen més possibilitats d'entrar dins de l'empresa. Ara bé, si són dones que tenen fills o tenen una certa edat, queden excloses o relegades i desvien l'atenció o en aquest cas focalitzen les contractacions envers els homes que fins i tot premien si tenen fills.
Sí.
O sigui, premien la paternitat, però en canvi castiguen la maternitat.
Sí.
Que dius,
sí, sí.
No entenc res.
Bueno, té una lògica no justa, però...
No, gens. Però és perversa.
La lògica des del que és l'equip directiu d'una empresa és com encara existeix aquest micromasclisme en el qual, per exemple, si els nens es posen malalts, el 80% de les vegades són les dones les que es queden a casa per cuidar dels nens o per portar-los als metges, doncs el que acaba passant és que per un empresari tenir una dona que pot tenir fills els hi suposa una dona que pot fallar més als llocs de treball.
Clar.
Totalment injust, perquè a més fixa't una cosa de les que has dit, que és un dels micromasclismes que parlarem ara, perquè parlarem d'entrevistes de treball. Aquesta pregunta, que es fa molt, és un micromasclisme. Penses tenir fills pròximament? Això es fa molt.
És molt heavy, això, Fèlix?
Bueno, de fet, és molt comú, I això, en teoria, doncs, no es tindria...
Resta punts.
No es tindria que fer. Però de vegades és que ni es fa, però si es mira una dona que té o no té fills, el que tu dius, no? Ui, 30 i pico d'anys, no té fills, tindrà.
No interessa.
Menys punts. Clar, estàs valorant a la persona que tens al davant? No, estàs valorant o l'estàs discriminant en raó de que pot tenir fills o no pot tenir fills.
I el que deien, ja acabo amb aquesta conclusió, que deien que la figura paternal, és a dir, un empresari que té fills, destina o destila, vaja, una sensació de responsabilitat, no? En canvi, una dona, no, perquè, clar, prioritzarà sempre doncs, la cura o, en aquest cas, l'àmbit familiar.
Sí, i de fet, això jo crec que està dintre de tots nosaltres, començar a dintre de les nostres cases fer aquesta història més d'igualtat, no? I més de no recaure, no fer recaure sobre les dones tota aquesta responsabilitat. Jo crec que s'ha de dividir i, de fet, això, en principi, el que hem d'anar és cap a la paritat, en aquest sentit, el que dèiem de les hores de feina dintre de casa o de quan han de portar el metge o quan han de fer les reunions amb els professors, no? Clar, el que et deia, per què passa això? Per què estem al 2019 i passa això? Perquè en aquest país, ja et dic, mira, fins al 1981, si una dona havia de treballar, tenia que demanar permís al seu marit. 1981, eh? Si havia d'obrir una compte d'un banc, tenia que pedir, demanar, anar amb el seu marit o amb el seu pare.
Consentiment.
1981. Clar, és que ja en teoria havien passat el franquisme i havien passat la transició i estaven ja en plena democràcia, eh?
Sí, però el patró patriarcal, mai millor dit,
sí,
és que és molt gran, eh?
Bueno, és que el tema era també, per exemple, que la custòdia la tenien els... Clar, per suposat no hi havia divorci, no? Però la custòdia la tenien els pares. És a dir, si el pare decidia, per raons X, que deixava els nens en un orfenat, la dona no es podia queixar.
Ni fer-se encàrrec.
Ni fer-se encàrrec, perquè la custòdia era del pare. No parlem ja dels cognoms, vale? No parlem ja de que si es va afavorir molt que les dones, fins que estaven solteres, doncs eren productives, però quan es casaven s'afavoria molt que deixessin les feines i se n'anessin cap a casa, no?
No.
Llavors, ja et dic, jo crec que una de les coses que era bastant sagnant, jo crec que el més sagnant de tot, és que, a pesar de que no havia divorci, un motiu de separació era que la dona hagués sigut adúltera. Però no l'home.
Això és el que volia dir.
Però no l'home.
Els homes són molt fidels. Tots eren molt fidels.
O no, però no era motiu.
Ja.
O sigui, era... Fixa't, no? La gran... Clar, venim d'això. Venim d'aquesta història de fa pràcticament, doncs, 30 anys. I per això són necessàries aquestes lleis per intentar igualar tot això, no? Llavors, bueno, jo crec que això és el caldo de cultiu. Si vols, anem cap als micromachismes.
Ja hem sentit els antecedents. I ara, aquestes conductes que moltes vegades són imperceptibles, que són molt subliminals, que no les veiem, però que hi són.
Sí, a veure, s'estan intentant igualar, I a més, jo crec que és interessant, sobretot, no, perquè clar, aquestes són hem d'intentar corregir-les, perquè al cap i a la fi en algun moment donat ho hem tingut tots. Per exemple, el masclisme en el llenguatge. A veure, d'inici tot el llenguatge general acostuma a ser masculí, vale? És patriarcal. Canviar això serà molt complicat, però sí que és veritat que hi ha algunes paraules que, si et fixes, quan són en masculí signifiquen una cosa i quan són en femení signifiquen unes altres. Per exemple, si tu dius, és un zorro, ui, és molt llest, és una zorra.
Té una connotació completament diferent.
Completament diferent. I d'aquestes, doncs hi ha moltíssimes, no? Llavors, jo crec que aquesta, per exemple, aquest tio és un ligón. Molt bé. Oh, que tio, més guai.
El campió.
Campió. Què és una tia? Una tia ligona? O apareixen altres adjectius?
Sí, ja...
Quan el cos de l'home i el cos de la dona són iguals, és a dir, tenim les mateixes necessitats, tenim els mateixos drets... Llavors, aquest llenguatge, ja et dic, el d'inici ja s'estan intentant compensar, no? Si et fixes, sobretot els polítics, no? Quan comencen mítings electorals...
Gràcies a totes,
a tots i a totes, tal, no?
Sí.
Inclús, en algun moment, doncs, ja s'estan utilitzant el gènere femení com general, no? Uh-huh. Bueno, jo crec que és important, però l'important és sobretot aquestes històries de llenguatge masclista o llenguatge diferents matisos, depèn de sigui.
Dir als nostres espectadors que ens segueixen a través de la Facebook Live que mentre mantenim aquesta conversa doncs anirem posant unes petites, doncs, uns petits gràfics, en definitiva, que il·lustren tot això el que estem dient.
Sí, perquè a més això el que fa és que la gent després, a part d'escoltar-nos, se'n vagi a veure'l, no?
Clar, és aquesta
és la mica la història.
Vinga.
Què més? El paper de la dona en la publicitat.
Terrible.
Horrible.
Terrible.
Horrible. A veure, afortunadament hem passat d'aquells Busco a un hombre llamado Jax amb una noia que estrella pràcticament tota la roba i tal, no? Però encara veiem, eh? És a dir, tu veus anuncis d'aspiradores i anuncis de broques i és complicat, no?
Però si el mateix Disney Channel veus tu anuncis de nines i juguen nines i són de color rosa, que dius, no cal. És a dir, si el meu fill juga amb nines, no passa res.
Absolutament res. És veritat que després cada nen i cada nena doncs escollirà doncs el que li agrada jugar. Esclar. Tampoc forçarem, no? Si un nen no vol jugar amb nines, doncs que no jugui. O si una nena no vol jugar amb una pilota, doncs que no jugui. Però el que no... És aquestes històries de quan tu i jo érem petits, no? De no juguis això que és de nenes, no?
Clar.
No saltis a la comba, que és de nenes. Saltar a la comba és de nenes, saltar a la comba és de tot. El contrari, no? Les nenes, no juguis a futbol, que seràs una
no sé què.
Llavors, jo crec que aquest paper, que encara ja et dic, mira, ara fa un parell d'anys sortien uns bodys al Corte Inglés que deien rosa, hi havia un rosa que deia bonica com la mare, i un blau que deia intel·ligent com el pare.
Clar que sí.
Corte Inglés.
Escolta, a mi m'agrada el rosa, què vols que et digui?
Sí, bueno, i també pot ser bonic com el pare i intel·ligent com la mare, no?
Esclar que sí.
Però bueno, el tema de vestir en el treball. Encara hi ha feines en les quals doncs, homes han d'anar amb pantalons i dones han d'anar amb faldilla.
Ah.
Faldilles i tacons.
Ja. Yeah.
Llavors, clar, és molt més còmode anar amb pantaló i hi ha indumentàries de col·legis que són absolutament sexistes.
Segregades,
no? Una noia d'un d'aquests col·legis pot anar amb pantalons?
Sí, però per què no?
Pues en teoria no, perquè l'uniforme és en faldilla. Una safata... clar, tu vas a congressos, no? I tu veus, els homes com van? En traje. O sigui, els azafatos van en traje. I les azafates, pues, amb les seves faldilles, els seus talons... Bueno, crec que hauria d'igualar-se també tot això, ja per no comptar doncs, les noies que estan aguantant el paraigües als pilots de Fórmula 1,
sí.
O les que l'estan
tornejos de tenis,
o les que l'estan donant petons a les galtes als ciclistes.
Déu-n'hi-do.
Bueno, això són micromasclismes que jo crec que haurien d'anar cap a no estereotipar imatges. Què més? Minusvalorar el paper de la dona en la societat. Per exemple, doncs guanya una noia, jo que sé, un campionat de... La noia aquesta de badminton, no? Per exemple, que guanya campionat.
Carolina Martínez, si em sembla.
Carolina Martín. Clar, tu vas i intenten, pues, això, no? Ha guanyat, fantàstic, no? Moltes vegades el que fan amb els homes és... guanyen no sé què, immediatament se'n van cap a la seva nòvia, inclús en alguns diaris esportius, doncs què fan? Doncs tornejos d'una cosa que es diu wax. Wax són les dones dels futbolistes. Quina és la més guapa?
No ho puc creure.
T'ho prometo. Ves cap a l'As o cap al Marc i te n'adonaràs doncs, que hi ha aquest tipus d'història.
Competició, no? De les dones de futbolistes més guapes.
Sí.
D'acord.
O sigui,
molt bé.
Bueno, no és una competició. És una competició que fa el mateix diari per veure qui és la més guapa, no?
Ja.
O, en principi, sempre intenten, doncs, això, està bé, han guanyat, afortunadament cada vegada menys, però jo he viscut situacions en les quals, per exemple, guanyava un equip femení i l'equip masculí d'aquella mateixa competició que no havia guanyat, dir, no, però clar, és que és més fàcil, perquè estan jugant contra noies.
Ah...
Això ho he viscut, i no fa molt tampoc,
No, està bé, vull dir, llavors, és molt significatiu, resta mèrit, no?
Resta mèrits, vale? Què més? Prioritzar el treball d'ell sobre el d'ella. Això és molt comú. Mira, jo sempre poso el mateix exemple, perquè a més, jo sé que les meves companyes del despatx de Barcelona sempre m'escolten, si no després ho miren, El despatx de Barcelona, nosaltres érem 13 noies i jo. ¿Vale? Bueno, i el meu jefe, que era un psiquiatre, no? Llavors, al meu jefe sempre li molestava molt quan arribava l'hora de les vacances, perquè totes aquelles noies, o moltes d'elles, no totes, absolutament formades, fantàstiques i superprofessionals, es tenien que adaptar a les vacances del seu marit, que en tots els respectes no sabíem ni el que estaven fent a la seva vida, no? Llavors, el meu jefe sempre deia, vale, un any em sembla bé, no? Però algun any es podien adaptar ells a les vostres vacances.
A les vostres, esclar.
O sigui, i estem parlant de noies professionals, fantàstiques i capdavanteres en la seva professió. No m'ho vull ni imaginar, a lo millor noies fantàstiques, increïbles i molt treballadores, però que a lo millor el seu sou o la seva categoria ja no fos igualitària com a mínim amb el del seu home, no? És com que el que fan elles no és important, quan el que fan elles és molt important. ¿Vale?
No, no, claríssim.
Dos coses més.
Vinga, va.
Vinga. Una, el tema del canvi de bolquers als llocs públics.
Aquesta imatge que veiem és molt significativa.
És aquesta, no? Primer, tu ja veus que allà hi ha una faldilla. És a dir, qui ha de canviar el bebè? I mira on està. Està al lavabo de les dones en un 90% dels bars i restaurants. Jo particularment, que canvio els bolquers dels meus fills, afortunadament, perquè crec que també és una experiència, com tot, dintre de la vida, m'he trobat que de vegades he tingut dificultats, perquè clar, tu t'has de ficar a un lavabo de dones compartit amb dones.
Clar, no hi pots accedir.
Bueno, o pots accedir demanant molt de permís i amb molt de cuidado, perquè clar, és que tu estàs allà en un lloc que no has d'estar, no? Llavors jo crec que això s'ha d'igualar, s'ha de posar en tots dos llocs.
Sí, perquè no costa res posar un canviador.
Exacte. Llavors jo crec que... I després el cartell.
Ah, el cartell és molt lamentable.
Jo crec que el cartell té que tenir una falda i també un que no tingui falda, no? O anar combinant. I l'últim, que és un dels... Bueno, hem parlat també del tema de les entrevistes de treball, eh? Les entrevistes de treball... Jo portava aquí com 40 preguntes que he tret d'entrevistes de treball reals que són per estrangular el de recursos humans, eh?
Va, no ens deixis amb la mel als llavis, digue'ns alguna pregunta. Va.
Alguna pregunta, doncs la que et deia, no? Per exemple, necessitem que et deixis els cabells llargs. Què? Vale? Pateixes el síndrome premenstrual? Tens pensat tenir fills? On et veus en un futur? Si ets mare i tens que viatjar, posaràs alguna pega?
Jo crec que ja està tot més que justificat, Fèlix. No cal. Déu-n'hi-do.
Hi ha moltes, eh? I aquestes estan tretes d'entrevistes reals, eh? I ja et dic, l'última, que jo crec que és una de les que a més està bastant de moda, es diu el manspreading. Manspreading és això que fan alguns homes de posar-se en un seient d'un transport públic i ocupar amb els seus cataplins quatre seients, no?
Ben amples.
Llavors això, afortunadament, s'està començant a prohibir. Hi ha cartells identificatius. Va començar el metro de Nova York, va fer una campanya molt forta el metro de Madrid amb Carmena, que jo crec que és una tia bastant interessant. Però, bueno, crec que la història és molt curiosa, perquè no sé si sortirà la imatge, però quan tu te n'anaves al manspreading, la imatge que sortia era una dona espatarrada. Llavors, és el colmo del micromachisme, no? Bueno. És a dir, fan el micromachisme, però la imatge és una tia, no? Llavors, és com, són les ties les que ho fan, no?
Fèlix, hem de marxar. Ja està. Em sembla greu. 10 segons i arribarem a les 11. Gràcies,
vinga,
bona setmana.
Gràcies a tu.
Vagi bé.